puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor, no puedes comprar el sol.
Como cada quincena nos disponemos a realizar nuestro Norte es el Sur, el espacio dedicado a la solidaridad con los países empobrecidos y sus comunidades o grupos marginados o excluidos, que es producido por el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Hoy será presentado por Vicenta Pérez, miembro de esta organización. Buenas tardes, Vicenta.
Hola, Enric. Buena vesprada. Aquesta vesprada tindrem en el programa Carmen Salaver, una companya de CEDSALA que junta en Parc Bisbal han estat 3 mesos en Guatemala treballant amb dones.
Agaré a mà, que hi ugi, que hi cau a tots, que tu...
Guatemala és un país conegut també com el país de l'eterna primavera. Té 13 milions d'habitants, dels quals més o menys un 65% són indígenes descendents dels maies, una de les civilitzacions més avançades de l'Amèrica precolombina. Guatemala sempre ha estat un país molt estratègic pels Estats Units que, junta la necessitat de defensar els privilegis de les 14 famílies que monopolitzen el poder econòmic i de protegir els negocis de les transnacionals agroalimentàries, ha afavorit l'establiment d'una casta de militars que van transformar-se en una gran força econòmica. Després de 36 anys de guerra civil, en desembre de 1966 se firmaren els acords de pau a Guatemala entre el govern de la nació i la Unitat Revolucionària Nacional Guatemalteca. Després de 16 anys de la firma d'aquests acords, estan molt lluny de complir-se. Avui Guatemala és una democràcia molt fràgil. En aquests moments, els militars que foren els principals responsables de les massacres ocorrides en la lluita contra insurgent, en aquell moment és la gent que detecta el poder. El mateix president de Guatemala és un militar reconvertit d'alguna manera. L'economia està dominada per la corrupció, el poder de les grans famílies i el crimen organitzat i el llevat de diners. La nova policia que es va crear per a superar la guerra ha estat formada per els mateixos jefes de la Policia Nacional, els quals provoquen molta desconfiança en la seguretat, de manera que s'ha privatitzat i els guardes privats multipliquen per 5 els agents d'ordre. En Guatemala hi ha 52 homicidis per 100.000 habitants i en aquests moments ocupa el lloc 120 entre els 182 països on hi ha més corrupció. Bona vesprada, Carmen. Què tal? Tenim molt de gust de rebre i que tornes al programa en el qual participes habitualment.
Hola, bona vesprada per a tu i per a Enrique. La veritat és que tenia ganes de tornar al programa de ràdio. Sempre te fa un poc de dependència quan ja te fiques en este mig i me recordava molt de vosaltres.
Què tal ha sigut la teua arribada?
Arribarem el dissabte per la nit, perquè hi havia retrasos de vols, junt en el canvi d'horari, que són 8 hores, encara estem un poc aterrissant, però molt bé.
Quant de temps haveu estat a Guatemala?
Hem estat 3 mesos, en l'àrem el 14 de juny i hem tornat el 14 de setembre.
Allí en quina organització n'haveu estat?
En un dels viatges que jo vaig fer fa 3 anys, vaig estar en una ONG que és xicoteta, perquè jo coneixia que l'havien format, i vaig anar en ells al lloc este on hem estat, i em va agradar la tasca que estaven realitzant, perquè era en un lloc que no hi havia gent treballant, un 97% seran indígenes, i hi havia molts pocs mitjos, després era un lloc un poc inhòspit. Me va fer perquè vaig pensar que era un lloc on no hi havia gent i que podríem treballar i podíem fer alguna cosa.
Quin lloc era ese?
El lloc concretament on estàvem se diu Rasutxa, i és un municipi del departament de l'Alta Verapaz.
Estàveu fixes allí o se menjàveu per a altres llocs?
Nosaltres estàvem assentades allà en Rasutxa, on teníem la vivenda, que era de la ONG. I després, des d'allí, pues, es desplaçàvem a les comunitats del voltant.
Quin treball realitzàveu?
En part, l'altra companya, que anàvem juntes, donava alfabetització amb el mètode de Paulo Freire. I jo els donava tallers d'igualtat, participació, autoestima, violència de gènere, cada una en el que teníem experiència i hem treballat així.
Per què et vareu llegir aquest treball en concret?
Jo, la veritat és que sempre teníem la il·lusió de treballar amb dones perquè pensàvem que era el sector més marginat. Perquè les dones indígenes estan triplement marginades. Sempre s'ha dit que per dones, per pobres i per indígenes. Hem pogut observar que hi ha una altra marginació añadida i és el ser rural.
Quines característiques tenien aquestes dones?
N'hi havien de diverses edats, n'hi havien molt joves, n'hi havien més majors, totes en una il·lusió d'aprendre. Jo crec que moltes vegades també pues, reunir-se, el poder compartir amb les companyes, tenien la il·lusió d'aprendre. Entonces, CONALFA, una institució del govern, que és per a l'alfabetització, paga uns professors que són els promotors d'educació. No és que tinguin un gran nivell, però estos donen alfabetització a aquestes dones que no saben res. I entonces ells el que fan és que es donen una educació bilingüe, castellà i la seva que és el quechí. Però, claro, si no saben el castellà, que després han d'examinar perquè es donen un titulet, pues simplement en la seva llengua quechí, al no entendre, se veuen marejades, se ho tenen que traduir tot i tot això dificulta molt l'ensenyament.
I els tallers que feu, en què consistien?
En part es donava alfabetització, n'hi havia dones que no sabien res, n'hi havia que sí, n'hi havia com tres nivells. Unes eren que sí que entenien i parlaven el castellà, unes altres l'entenien però no el parlaven i altres ni l'entenien ni el parlaven. N'hi ha que tenen una referència per aprendre i allí haver 25 llengües, 22 maies, el castellà, la garífona i el cinca, pues resulta que és molt més complicat perquè elles mateixes necessiten tindre alguna cosa en comú per poder-se entendre, perquè si no, no van a aprendre les 22 llengües. I nosaltres per això els diem que aprengueren el castellà, que és la llengua, per a tindre un referent per aprendre. Ja sabeu que, per exemple, Rosalina Tuyuc, Rigoberta Menchú, que són dones que han aplegat al Parlament i que no han arribat, estes sempre ens han dit que havien après el castellà per a defensar-se.
I els homes quina actitud tenien davant dels tallers estos que realitzàveu amb les dones?
Allí se presenten com els protectors de les dones, com aquells que saben castellà, perquè ells tots saben castellà i elles són les que no. Entonces ells es tradueixen. Jo el que els deia a les dones és que aprengueren el castellà, una per a defensar-se i una altra també per almenys entendre-lo, per a que no es tinguin que traduir, perquè el que tradueix ja sap el que tradueix com vol. I entonces estos homes presentaven com aquells que sabien castellà, com saludaven, com parlaven en nosaltres, i molt protectors en elles, que elles eren les que menys sabien.
Quina cosa destacaries del treball amb les dones?
La veritat és que les admire molt, perquè a pesar de totes les dificultats que tenien, carregades de fills, perquè allí la que menys no té són 6, perquè 10, 8, una barbaritat de fills, i després unes parelles que tenen machistes i que no comparteixen tarees de res, després no tenen aigua, no tenen llum, tenen que 3 vegades anar a moldre la daxa, pocs mitjos, perquè moltes vegades ens diuen, pues esta noche tengo unos frijolitos para cenar, no tengo arroz. Además, n'hi havia dones que diuen que ells el menjar era 2 voltes al dia. Després, el calor que fa allí, que era molt gran, i que a l'hora que venien a classe era a les 2 de la vesprada, que és quan més sol cauia. que a pesar de totes aquestes dificultats, sin embargo, ells tenen moltes ganes d'aprendre, conèixer coses noves, ens preguntaven unes coses com a un interès que jo les admirava realment.
Què preguntaven aquestes dones?
Una cosa que ens preguntaven sempre era quan ens havia costat el bitllet del viatge. Això és la pregunta típica en seguida que quan es tradueixes en els seus quetzals és una barbaritat de diners. Això ens encanta perquè te diuen, ai, que lindo debe ser eso de viajar, ai, que lindo debe ser. I ens preguntaven pues, coses d'ací, com les dones d'ací, què feien. Claro, les diferències han sigut tremendes perquè nosaltres hem preparat els materials de tallers mirant allí en materials d'ells i així i tot hem hagut de baixar perquè ahir precisament on estàvem nosaltres en l'Alta Verapaz el nivell cultural és baixíssim, baixíssim.
Abans has parlat de que hi havia 22 dialectes i dos o tres llengües. Com feu per a comunicar-vos amb la gent que no vos entenia?
Quan no mos entenien, entonces tenien que traduir. Perquè si les veies a elles, quan parlen la seva llengua apareixen cotorres i després, sin embargo, les indígenes són molt parades, no demostren el que senten. Però, claro, després nosaltres sí que hem notat la diferència de quan el començàrem a després, com anaven ja elles parlant. Els agrada molt cantar, cantàvem prou. Després, pues, en els tallers d'autoestima, en què es diem que feren, que ballaren, que cantaren, pues ja n'hi havia que siguin voluntaris a ballar, cantaven, ja notaren molta diferència del principi a després, de com anaven elles entrant en els tallers i com volien participar. Jo quan elles estaven un poc ja com avorrides o cansades perquè o no ho entenien bé, pues entonces es deia, vaig a ficar-nos un vídeo en l'ordenador i es ficaven. I elles això els encanta perquè com elles no tenen televisió i perquè no tenen llum, pues entonces això els agradava molt. Però, sin embargo, els últims dies, quan jo els deia, què volen, que seguim en el taller o fiquem ara un vídeo? I ja me diuen, no, no, seguim con esto. La veritat és que me sorprenia.
Quina és la dificultat més gran que heu trobat allà?
La dificultat més gran que veig és la de la llengua, perquè me sap molt mal el que aquestes dones, n'hi ha que en algunes que estiguen tan mal que com no saben res ni entenen res, i realment l'ensenyança allí no està enfocada per a que elles aprenguin, perquè són dones que no entenen res i es donen unes coses de drets humans i estan donant el seu en castellà i, sin embargo, aquestes dones no entenen res. Entonces jo el que veig és que si no els donen el castellà i la seva llengua per a que puguen fer, no van a poder. No ho cuiden prou el donar-los aquesta llengua perquè els xiquets, sí que nosaltres estiguem ben com els xiquets, els ensenyaven a l'escola i entonces allí sí que fan el referent castellà i de castellà fan la seva llengua i també l'anglès, per exemple. I, sin embargo, aquestes dones, a part de que és molt més complicat, aquestes dones ja més majors no han anat a escola ni han estat acostumbrades a estudiar res, és molt més difícil.
Carmen, moltes gràcies. Jo crec que tota la gent que està escoltant aquest programa haurà estat disfrutant molt en el que ens has contat perquè ha sigut una experiència molt directa. Moltes gràcies i ja te trobem el proper programa ja treballant així. Bona vesprada, Carmen.
Gràcies a vosaltres també i per supost que ja m'incorpore al programa. Jo també estic contenta de poder transmetre i des de l'ego pense que m'ha quedat molt curta de tot el que han fet, de tot el que han vist, de totes les experiències, però bueno, ja anirem en altres programes completant.
Carmen, com tu has dit, tornarem a parlar de Guatemala en més programes. Moltes gràcies. Bona vesprada. Ha estat amb nosaltres Carmen Salaver, companya de Cersala i d'aquest programa. Tornem d'ací 15 dies en el programa Nuestro Norte es el Sur. Vamos,